Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els serveis jurídics de Societat Civil Catalana estudien si realment el fet de que el Tribunal de Cuentas hagi acceptat que la Generalitat avali les fiances als líders del procés independentista pot suposar que finalment ningú hagi de pagar pel presumpte malbaratament de diner públic, ja que el govern autonòmic és a la vegada deutor i avalador. Bona tarda, sóc el Sergi Tor i recordo que el Tribunal de Cuentas reclama 5,3 milions d'euros a tres exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i del pròfug Puigdemont per haver promocionat amb diners públics el procés i el referèndum il·legal de l'1 d'octubre. En un primer moment, el Tribunal no va acceptar l'aval de la Generalitat, però amb el canvi de majories i ara amb el control del PSOE s'ha produït aquest gir. Des de l'àmbit jurídic, Societat Civil Catalana no dona per perduda la batalla i pensa en plantar cara. Des de la visió política, tant l'Associació Constitucionalista com des del Partit Popular asseguren que tripijocs o com el que vol fer el Tribunal de Cuentas no aconseguiran desmobilitzar el votant constitucionalista de Catalunya. Yolanda Canales té tots els detalls d'aquesta situació jurídica.
Societat Civil Catalana diu que estudiarà la resolució del Tribunal de Cuentas i decidirà si finalment presenta recurs davant el mateix òrgan fiscalitzador i davant el Suprem. Això i si també impugna part del decret de la Generalitat que recull precisament el mecanisme dels avals. El president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, diu que és intolerable que hi hagi subterfugis per eludir responsabilitats.
Seria absolutament intolerable, és a dir, que al final se admitiera una triquiñuela o algo que dejara abierta la puerta a que se fueran de rositas aquellos que han malversado tanto dinero de todos, pues eso sería intolerable.
Confien que la Fiscalia es mantingui en el procés, però en tot cas deixa clar que Societat Civil Catalana es mantindrà ferma en l'acusació, tot i que el vent bufi en contra, per deixar clar que no hi ha barra lliure amb els diners de tots. Amb tot, Fernando Sánchez Costa reconeix que actuacions d'aquest tipus desmobilitza el constitucionalisme.
Este tipo de actuaciones y esta sensación de que al final se ha decidido en la medida de lo posible desactivar esta causa, pues lo que hacen es desmovilizar y desmotivar a quienes luchan por los valores constitucionales y por el Estado de Derecho.
No pensa així el portaveu del PP català, Santi Rodríguez, qui creu que això pot ser un al·licient perquè hi hagi un canvi de majories que es vegi reflectit també en algunes institucions. En tot cas, el dirigent popular recorda que la seva formació va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra el mecanisme dels avals i confia en que el Tribunal Constitucional ho anuli.
Hemos de tener esperanza de que el Constitucional pueda pronunciarse al respecto y, por lo tanto, si ha habido malversación, que evidentemente la ha habido, los responsables tengan que asumirla, ¿no? Con independencia de que el Tribunal de Cuentas haya dado validez a esos avales que vienen desde las propias arcas públicas de la Generalitat, que son los propios perjudicados por esa malversación.
De moment, el Tribunal de Cuentas, canviant de criteri, ha acceptat l'aval de l'Institut Català de Finances per la trentena d'exalts càrrecs del govern investigats per l'acció exterior de la Generalitat.
Mentrestant, al Parlament de Catalunya, els grups de l'oposició no han sortit gens convençuts de les explicacions facilitades aquest matí pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, sobre les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes a l'inici de la pandèmia a l'abril del 2020. Argimon ha compregut després que l'oficina antifrau alertés que es va contractar una empresa amb la qual no hi havia referències prèvies i que se li van avançar 35 milions d'euros abans de rebre el material. Argimon no ha dit si això és cert o no, i s'ha limitat a dir que no hi ha hagut irregularitats, tot i reconèixer que l'operació era de molt alt risc. Afirma que el context aleshores invitava a fer aquesta compra per evitar, en aquest cas, la propagació de la malaltia. Aleix González ha seguit les intervencions aquest matí al Parlament de Catalunya. Què han dit, Aleix?
Dubtes en la intervenció de Josep Maria Argimon avui al Parlament. El conseller, a petició del grup parlamentari de la CUP, ha intentat explicar l'operació en què es van gastar 35 milions d'euros per comprar material sanitari en el context de l'inici de la pandèmia. En la seva intervenció no ha acabat de concretar el total de l'operació acordada amb una empresa amb la que mai s'havia treballat. Argimon ha reiterat que era un moment complicat on el preu el marcava un mercat molt inestable, però era un risc que s'havia d'assumir.
Era una operació de risc, sí, però calia assumir-lo perquè no ens podíem quedar sense uns elements de protecció fonamentals per als nostres professionals. Però la situació en què ens trobàvem, crec que tots els que vam intervenir en aquell procés de compra van fer el que tocava fer.
Les explicacions del conseller no han convençut a l'oposició, que ha qüestionat la falta de credibilitat del govern. Han incidit en la necessitat d'una millor planificació pública, així com una major transparència al Consell de Salut. Escoltem les intervencions de María Elisa García i Ana Grau, diputades de Vox i Ciutadans.
El problema es que ahora mismo el Departamento de Salud tiene poca credibilidad. Y tiene poca credibilidad porque las malas praxis económicas crecen como setas.
Estas reflexiones, estas afirmaciones a veces pueden tener una pertinencia, porque es obvio, como ya se ha dicho aquí, que estábamos en una situación desesperada en muchos sentidos, pero como también se ha dicho aquí, partíamos de una fuerte desconfianza en el sistema.
Per part dels altres partits, les intervencions han anat en la línia de l'agraïment per les decisions preses per part d'Esquerra Republicana i JxCat. PSC i Comuns han qüestionat la decisió del conseller, però l'han justificada pel moment que es vivia quan es va dur a terme.
Actualitat de serveis. Amb l'augment de la nuvolositat, mirem cap al cel. Moisès Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que quedin intervals ennuvolats al cel, de núvols mitjans i alts i cels ennuvolats al Pirineu Occidental, on s'esperen precipitacions febles a últimes hores, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.600 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes que seran de 19 graus a Girona, de 18 a Lleida i de 17 a Barcelona i a Tarragona. I si en referim al vent, continuarà fluix i quedarà del sud i del sud-est. Si parlem ara de demà divendres, esperem intervals ennuvolats sense descartar precipitacions a l'extrem sud i alguns ruixats aïllats a la meitat oriental. Al Pirineu Occidental tindrem cels coberts i precipitacions amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 metres amb acumulacions que podran superar els 5 centímetres. Per últim, les màximes seran demà de 20 graus a Girona, de 18 a Lleida i de 16 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, en aquestes vies més properes a Barcelona. Hi ha un petit tram d'aturades, el darrer tram de la Pla de Nord, la B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, perquè alguna incidència s'ha produït just a l'inici d'aquesta ronda de dalt en sentit Llobregat. Per tant, aquí sí, cua a la Pota Nord, a la B20, i més lentitud a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. Poca cosa més, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària, si més no de moment, parlem de situació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
La cita diària a les 3:05, Esports Cope, però busquem ara quina és l'última hora esportiva d'aquest matí. José Luis Gil, bon dia, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs l'actualitat, pel que fa referència al Futbol Club Barcelona, torna al primer plànol a la figura de l'ex-tècnic, l'holandès Ronald Koeman, i unes paraules seves a les darreres hores sobre Xavi, sobre Laporta i sobre els reforços del mercat d'hivern que han acabat transcendint. Helena Condis.
Què tal, Gil? Bona tarda. Doncs sí, Koeman ha trencat el seu silenci 4 mesos després, ho ha fet en un diari holandès, i és dur, amb Joan Laporta es queixa de que el president no li va deixar el mateix marge de temps que li ha donat a Xavi, tampoc entén la nova política de fitxatges quan ell el van obligar a prescindir de Leo Messi, Griezmann, i ara li porten a Xavi un futbolista com Ferran Torres que ha costat 55 milions d'euros. Diu, a més, que no ha pogut tornar al Camp Nou perquè encara han de cicatritzar les ferides que li ha deixat la seva sortida al Barça i que, a més, és incapaç de tornar al Camp Nou, de moment, perquè és incapaç de fingir que tot va bé amb la porta.
La plantilla blaugrana que torna als entrenaments i Esports Copé enfoquem també cap a aquest partit davant de l'Elx, el Martínez Valero. Visitarem el vestidor del conjunt alacantí per parlar amb el seu porter, el català Edgar Badia. Mentretant, l'Espanyol continua immers en la preparació del transcendental partit de Lliga de dissabte a Cornellà contra el Getafe, última hora amb blanquiblau, Quique Iglesias.
Nou entrenament de l'Espanyol per preparar el partit d'aquí a 48 hores a Cornellà contra el Getafe, un Getafe que, per cert, arribarà amb baixes significatives, la de Damián, per exemple, al lateral dret, o el de l'ex blaugrana Carles Alanyà, més al centre del camp. Un Espanyol que hauria de recuperar el lesionat Morlanes i el sancionat a Villarreal, Aleix Vidal, i que tindria quasi a tota la plantilla a la seva disposició, a excepció de David López. Podria repetir inclús el proper dissabte Vicente Moreno, el mateix 11 que va perdre de manera estrepitosa a Villarreal.
Pau social pactada entre els grups d'animació i la directiva espanyolista, tot i els 3 punts dels últims 21 en joc, passa avui per Esports Copé el president de la Federació Catalana de Penyes en Blanc i Blau, Anton Roig. En futbol també continuen els partits de vuitens de final de la Copa de la Reina. Avui torn per l'Espanyol, davant del Madrid Club de Futbol Feminàs. El tècnic blanc i blau és Rubén Casado.
Tenim el factor camp, juguem a casa, hem d'intentar aprofitar-ho. És un dels millors equips de la categoria a nivell de perfils individuals. És cert que no estan en un bon moment, però també és cert que tenen jugadores molt diferencials. M'agradaria destacar la Jaycee, jo crec que és una de les millors jugadores del món, i crec que quan tu tens una jugadora així en el camp, sempre pot passar qualsevol cosa.
Ahir classificació per aquests quarts de final del Barça, després de la victòria 1-3 contra el Rayo Vallecano. Atenció, però, a una nova lesió a la plantilla de Jonathan Giraldez. El club ha confirmat la lesió al semitendinós de la cuixa esquerra de Ike Martens, que, de moment, fins a nova ordre, estarà de baixa. Deixem el futbol, entrem en pàgina poliesportiva, perquè l'esportista amb millor palmarès de la història del Barça, Aitore Gurrola, explica el seu adeu a les pistes d'hoquei patins a final de temporada. Juan Arias.
Aitore Gurrola deixarà el Barça al final de la temporada després de 24 anys al primer equip i 77 títols, el que més a la història blaugrana. El club li retirarà la samarreta número 1, li ha ofert la possibilitat de seguir vinculat en d'altres funcions, fet que el porter ha rebutjat. Gurrola volia seguir una temporada més, però accepta resignat la decisió del club.
Bé, es mentiria si et digués que molt bé, però també un té una edat, té 41 anys, sóc conscient que aquest moment podia arribar en qualsevol moment, i et dic, jo crec que per això he gaudit tant aquests anys, aquestes últimes temporades, pel fet de poder allargar la meva carrera fins als... acabaré amb 42 anys.
El seu recanvi, amb tota probabilitat, serà Carles Grau, actual porter de Liceu.
I en bàsquet, reubiquen a l'Unix Girona a l'Eurolliga, Alberto Díez?
Sí, l'Espart Girona es manté a la màxima competició continental. La FIBA l'ha repescat i ara jugarà els quarts de final davant el Perfumeries Avenida de Salamanca, és a dir, hi haurà un espanyol a semifinals. L'eliminatòria és el millor de 3 partits amb el factor pista per Perfumeries. Primer partit 9 de març, a Fontejau es jugarà el segon al 16 del mateix mes, i si és necessari el tercer, el dia 19 de març. Alfred Julbe és l'entrenador de l'Uni.
Para nosotros estamos en situación privilegiada, estamos peleando por ventaja de campo.
Aquest és Aruna Jasikevičius, el tècnic del Barça. Ara parlem del conjunt blaugrana. Podem sentir el Fred Julbe? No passa res. Ho farem a Esports Copé, a la segona part del programa. Sentíem a Aruna Jasikevičius. Per què? Doncs perquè avui també és notícia el partit del Barça a l'Eurolliga. A les 9 de la nit rep el Mònaco en partit de la 28a jornada. Atenció, Nick Calates es pot convertir en el màxim assistent històric de la competició.
En futbol sala, recordem, a la Copa del Rei, Santa Coloma 5, Xota Navarra 1, el Córdoba serà el rival dels colomencs als quarts de final d'aquesta Copa del Rei. Les preguntes del dia, Twitter @esportscope. Té raó Ronald Koeman en les seves queixes? Sí, 29%, no, 71%. Amb qui ha de sortir en blanc i blau dissabte Vicente Moreno contra el Getafe? Amb l'11 de sempre, 42%, amb canvis a la formació inicial, 58%.
Molt bé, doncs, 3-5, Esports Cope. José Luis, gràcies, bona tarda.
Fins demà, Sergi.
Continuem amb més informació amb aquesta jornada del dijous i hem de parlar, doncs, de l'actualitat que hi ha a Barcelona, Catalunya, de la invasió d'Ucrània per part de Rússia. 8è dia de combat, s'incrementen, ja podem escoltar amb els serveis de la cadena Cope. Quina situació, quin punt d'actualitat hi ha a hores d'ara a Barcelona? Hi ha dos punts, plaça Catalunya i també, doncs, el consulat d'Ucrània a Barcelona. A plaça Catalunya, on continua l'acampada per part d'ucraniesos que exigeixen la pau. i el Consolat d'Ucrania perquè hi ha un degoteig de ciutats joves d'entre 25 a 40 anys, majoritàriament homes, que volen anar al seu país a combatre contra les tropes russes. Primer punt de l'actualitat a plaça Catalunya. Ahir a Barcelona i a tota Catalunya marxes favorables a la pau. Alguns ucranesos estan, evidentment, demanen doncs aquesta pau, però també han de recordar que hores d'ara estan patint una invasió i que la pau ha de venir de la part de Vladimir Putin, de que cessi, i que no ho està fent, sinó que ho està incrementant, el seu bombardeig indiscriminat i la seva entrada a Ucrània amb sang i foc. El sota amb el que ha parlat Ricard Rovirosa, a la plaça Catalunya, ha explicat doncs que no té gaires esperances amb aquesta taula i amb aquest diàleg que ja que s'ha iniciat a Bielorússia entre les parts de Rússia i d'Ucrània, i creu que malauradament haurà de continuar lluitant. Ricard Rovirosa, plaça Catalunya.
Així és, ens ha comentat que té tota la família mobilitzant-se per territori ucraïnès, alguns intentant fugir i d'altres en busca d'un refugi.
Mi prima acaba de llegar con sus hijos a Polonia después de 60 horas de cola en la frontera. Su marido se ha apuntado a la defensa territorial. Tengo unos familiares en Kiev que aún de momento viven en su casa, pero con las maletas para moverse a los búnkers en cualquier momento.
Sobre les accions que anà prenent la comunitat internacional, ja sigui sancions econòmiques a Rússia o diferents actes de suport i manifestacions, el sota creu que no n'hi ha prou i recalca que és necessari un pla d'acció més directe i contundent.
Esta guerra no se puede permitir perder, así que seguimos esperando una intervención directa o un soporte mucho mayor.
El sota està fent tot el possible per donar el màxim suport des de Barcelona, però al mateix temps no descarta que acabin anant a combatre la guerra des de la primera línia.
Si llaman, voy encantado. Al final estamos haciendo todo lo posible. Ahora bien, no tengo experiencia militar. Supongo que sería solamente carne de cañón.
El que sí demana és la màxima unitat per aturar Putin, però per això recalca que fa falta menys actes superficials de l'OTAN i més determinació.
La cuestión de si él va a parar. La cuestión es si nosotros lo vamos a parar. Y todos nos tenemos que reunir para pararlo ya.
El sota i un grup d'ucraïnesos porten acampant a plaça Catalunya des del dissabte passat. S'hi poden observar diferents pancartes amb lemes com "No a la guerra" i "Salvem Ucraïna".
Gràcies, Ricard. I l'altra fotografia de cada dia es troba al Consolat d'Ucrania a Barcelona, com dèiem, gent molt jove, entre 20 a 40 anys, s'allisten per anar, en aquest cas, al seu país i combatre. Joel Lozano ens fa una fotografia del que ha vist aquest matí i del perfil dels que volen anar des de Catalunya a Ucrània. Joel, bona tarda.
Bona tarda. Des del Consolat d'Ucraïna detallen que ahir van rebre unes 10 persones de nacionalitat ucraïnesa que es van oferir com a voluntaris per combatre contra les tropes russes. També al voltant d'una desena de metges es van personar al consolat per desplaçar-se fins a Ucraïna per poder ajudar. Personal del consolat ens ha assegurat que avui han rebut a altres persones amb el mateix objectiu. A més, no cal tenir experiència militar per anar al país, ja que segons els expliquen, els civils poden ajudar de moltes formes. Algunes persones d'origen ucraïnès a les portes de l'edifici ens han dit que anar ara mateix a Ucraïna era anar a morir. D'altra banda, el consolat també s'ha convertit en un punt de recollida de material. En Denis és un dels voluntaris que també col·labora a la parròquia de Santa Mònica i Sant Josep. Ell es dedica a ordenar i empaquetar els subministraments.
Como arreglando diferentes cosas, sortándolos en Santa Mònica y enviando de Santa Mònica categorizado por tipos de medicina, tipos de comida.
Ara mateix els medicaments i la roba tèrmica són els productes de major necessitat. Alhora també calen furgonetes i caixes per poder transportar els subministraments.
Mentrestant, altres notícies més referides a la invasió russa a Ucrània. La primera, Renfe, acaba d'emetre un comunicat que té previst fer de Barcelona un centre de connexions per centralitzar tots els moviments d'immigrants ucraniesos que siguin per rebre els refugiats que arribin a Espanya o per la sortida de ciutadans cap a França i, posteriorment, amb altres punts d'Europa, segons ha explicat la companyia amb un comunicat que vol centrar tota la sortida i arribada dels refugiats via fèrria a Barcelona. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha enviat una carta al cònsol general de Rússia, la capital catalana, Alexander Pankov, per comunicar-li que l'Ajuntament es suspèn la relació institucional amb el consolat fins que no s'acabi la invasió il·legal d'Ucrània i retorni la pau al país. El consistori no participarà en actes convocats pel consolat ni convidarà representants diplomàtics. Jaume Collboni, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
Nosaltres avui mateix, per exemple, com a Ajuntament, i seguint els criteris generals de l'Estat i del marc de la Unió Europea, hem comunicat al Consolat de Rússia que suspenem les relacions diplomàtiques de ciutat que teníem i que tenim amb els consolats i que, per tant, no anirem a cap convocatòria que ens faci el Consolat de Rússia.
I mentre 140 ucraniesos s'allotgen actualment en equipaments de la xarxa d'albergs de Catalunya, segons ha informat del Departament de Drets Socials. Són 33 més que el passat dimecres, quan el govern va xifrar amb 107 els refugiats acollits. 95 persones es troben a l'alberg de Comarruga, 27 al de Vic, 18 al de Barcelona. El consulat ha manifestat, però, que hi ha fins a 220 persones que podrien acollir-se a aquest servei, 52 més de les que fins ara hi han accedit. I d'altra banda, d'altres poblacions catalanes, com és el cas de Guissona, esperen ja l'arribada de refugiats d'Ucrània quan hi hagi ja el desplaçament cap a Espanya. Fem una pausa i comencem a buscar les conseqüències econòmiques de la invasió russa. Molt pendents també del que pugui succeir a les pròximes hores amb aquest atac rus a Odessa, que és un port de sortida fonamental pel blat d'Ucrània cap a Catalunya. Busquem a tot seguit les conseqüències ja econòmiques amb un ramader lleidatà.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les conseqüències econòmiques de la invasió de Rússia a Ucrània són fulminants i afecten a productes bàsics de l'alimentació que encariran, i ja veuran a les pròximes setmanes, a tothom la cistella de la compra. Exemples. Ahir a la llotja de Binefa, el preu del cereal va pujar 40 euros la tona. El panís és el que més va pujar i el preu fixat va quedar en 325 euros, ja superant el preu del dilluns a Mercolleida. Puja el blat, que va repuntar amb 41 euros i situa a 299 el destinat a pinso i a 306 el panificable. Atenció, per exemple, de que al port de Tarragona ahir es fixava el preu del blat a 350 euros. Joan Graeix és un ramader de Guissona amb una llarga tradició familiar. Té hores d'ara, doncs, una granja amb la qual hi ha 500 mares de garrins i diverses granges d'engreix integrades. És el que podríem anomenar un petit ramader d'integració. Joan Graeix, Guissona, per ser una població molt vinculada amb la guerra a causa de l'àmplia comunitat ucraïnesa que viu en aquesta localitat de la Segarra. Benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Bon migdia a tothom. Molt content i molt agraït.
Bé, si jo ara parlés de que vostè està preocupat, diria la veritat o no?
Sí, quasi bé podríem dir que preocupat i és poc. El següent, tenim una situació complicada, no per crear alarma, però sí complicada. Complicada perquè s'està pujant molt tot, en el cas, com diu vostè, del cereal, que és la matèria prima que tenim per fer el pinso pels animals. Hem de pensar que de l'any passat, de l'estiu de l'any passat fins al mes de febrer d'aquest any, el preu del pinso s'ha pujat un 42%. I a l'1 de març, abans d'ahir, s'ha pujat 10-11 euros més per tona. Per tant, aviat arribarem al 50%. Això és una barbaritat. Són uns costos molt alts a partir d'aquí. També hi hem de ficar la llum, també hi hem de ficar el gasoil per les calefaccions, que fem servir a les granges, etcètera. Uns preus de costos molt alts. Fins ara, i encara avui, estem amb uns pèrdues importants en el sector del porc. Ara sembla que es va pujant, Alemanya es va pujar ahir 18 cèntims per quilo, que és una barbaritat, i aquí s'ha pujarà, tal com han dit, i, esclar, això la setmana que ve per força repercutirà a la cistella de la compra.
El diagnòstic és clau amb els preus que estan pujant tots a l'alça, doncs, a les diverses llotges dels preus de referència, i ara anem a concretar. Joan, tu ja m'avances que la setmana que ve la cistella de la compra es podrà començar, bueno, es començarà ja a acusar a causa, evidentment, d'aquesta pujada de preus en les matèries primeres. Per exemple, amb el preu del pa, amb la barreta del pa, que és un producte bàsic i essencial per a la població, pronostiques i calcules que hi haurà un augment de preu important?
De la manera que s'està pujant el blat, és probable. És probable, miracles no se'n fa. És que un preu del blat, que l'any passat, a l'estiu, no perquè es va començar a pujar, però fa dos anys el preu normal era 180-190 euros tonelada i ara estem parlant de 350, és que això és molt, és una bestiesa. Aleshores, també hem de dir, i això ho avancem com a primícia, que ahir va haver reunió dels ministres de la Unió Europea. Estan parlant d'aprovar mesures d'apoi al sector. Sembla que l'emmagatzament privat de carn no, perquè això s'ha de ficar d'acord tots i d'acord serà impossible, però sí que estan parlant que l'any que ve, el 2023, aquest 5% de superfície de terra agrària útil que estem obligats a deixar de guaret perquè la gent que no ho sap, l'argot pagès vol dir que no les podem sembrar, la puguem sembrar. Aquesta mesura, nosaltres el mes de setembre de l'any passat ja la vam demanar, perquè això ja es veia. Ja, el cereal no està en aquest preu, però ja es veia que anava
independentment de la invasió a Ucrània.
Sí, independent. Això era una cosa el mes de setembre de l'any passat impensable. Però la matèria prima ja era cara. No tant com ara, però ja era cara. Quan una cosa va cara vol dir que no n'hi ha. Per tant, aquest 5%, sap els milers i milers d'hectàrees que són a nivell d'Espanya i a nivell de la Unió Europea, que en aquest moment podien estar sembrades i el mes de juny-juliol algun sortiria de més quilos de producció de cereal? Bueno, doncs ara sembla que se'n donen compte.
Una pregunta personal, Joan, és a dir, com a ramader que amb 50 mares de garrins i també amb explotacions d'engreix integrades, a dia d'avui, és a dir, amb aquest mes de març del 2022, els números te sortiran?
No.
Si vas a pèrdues.
No. Miri, aquesta setmana el preu de referència de llotja Mercoller, del preu del porc, el tenim a 1,172 euros quilo viu. El cost de producció en aquests moments, vol dir que potser la setmana que ve el tindrem més alt, o el mes que ve, perquè segur que es tornarà a pujar el pinso.
Sí, hem de dir que perdó, de cara a fixar tots els oients, el preu del porc viu, avui obre Mercolleda, com cada dijous, pujarà 6 cèntims, perquè és un preu regulat, no pot pujar més, és a dir, sempre és l'augment, està acotat a 6 cèntims el quilo viu. Però sí. La situació és que hores d'ara els ramaders estan a pèrdues.
Sí, encara estem a pèrdues, perquè el preu de cost, el que val avui fer un cost d'un quilo de carn de porc d'engreix està fixat a 1,380 euros. A 1,380 euros el quilo. Per tant, de 1,172 que tenim aquesta setmana a 1,380 encara li falten unes quantes pujades. Això per arribar a costos. Llavors hauríem de guanyar-ho una mica perquè portem des de l'estiu en pèrdues molt importants, molt importants.
Ja hem dit,
en aquests moments sí. Està molt descapitalitzat.
Sí, Joan, ja hem dit doncs, que pot pujar productes bàsics com el pa, veurem, és probable, però també creus que a les carnisseries, és a dir, el preu del porc, del boví, també es dispararà, pronostiques?
Amb el boví no hi entenc tant perquè no és el meu, però amb el preu del porc, doncs, esclar, parlem amb els escorxadors i els escorxadors ens estan dient que el preu de la carn també se'ls apuja. Perquè de vegades s'apuja el preu del porc o el preu de la carn, els escorxadors, que és el que venen, no se'ls apuja, o viceversa. La història, hi ha moltes coses, vull dir, de vegades no sempre és igual, però aquest cop sembla que s'apuja el preu del porc al ramader, però que a l'escorxador també se li apuja la venda de la carn. Per tant, per força ha de repercutir a la cistella de la compra, al consumidor, per força.
Doncs aquest és el dibuix que es planteja a nivell econòmic i, a més a nivell immediat. És a dir, la reacció ha estat fulminant, els preus estan disparats a les diverses llotges que hi ha per tot Catalunya, per tot Espanya, per tota Europa. Aquesta notícia que ens ha avançat, doncs, Joan Graeix, ramader de Guissona, de l'ampliació que hi haurà amb el cultiu, aquest 5% que es reservava, que ja no, i amb l'intent, doncs, d'intentar aguantar un preu màxim, però el que sí que és segur és un encariment, ja és el 7%, en aquest cas del PIB, o de la cistella de compra de cara a les pròximes setmanes. Joan Graeix, continuarem doncs amb comunicació perquè és evident que és una situació importantíssima de cara a totes les famílies. Gràcies, Joan. Bon migdia.
Moltes gràcies. Bon migdia a tots.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I de la veu d'un ramader a la veu de pagesos, perquè Unió de Pagesos ha sortit aquest matí al carrer a diverses ciutats de Catalunya. Girona, Vic, Tortosa, Lleida, Vilafranca, Ripoll, la Seu d'Urgell. Centenars de pagesos, amb el lema «La pagesia diu prou», alerten d'un conjunt de problemes no recents. La convocatòria és anterior a la invasió russa, que es fixen al sector. Preus de fa 20 anys, augment de costos de producció, com ara també ens afirmava Joan Graeix, marxa de joves i despoblament rural. Joan és una pagesa que viu als Torms, localitat de les Garrigues. Cultiva olivera i és molt il·lustratiu. Ens explica el preu que ha cobrat aquest hivern.
Aquesta campanya a l'oli és el mateix preu que es venia abans de l'euro. O sigui que imagina't tu la diferència que hi ha aquí. En que vaig a pagar 500 euros i ara se'n paga, ai, 500 pessetes el quilo d'oli i ara se'n paga 3 euros. És a dir, això no té ni cap ni peus.
I amb aquesta explicació del que està guanyant un productor d'oli dels Torms, la pregunta és clara. Com un pagès es pot guanyar la vida? És també el que li han plantejat al ramader Joan Graeix. Doncs tenen que conrear més hectàrees, més hores de feina, sense festius, per igualar els guanys de fa 2 dècades. Josep Maria, pagès del Soleràs.
Per guanyar-te quasi bé el mateix, has de portar més hectàrees. Però amb les mateixes hectàrees que es portaven abans no es pot. Els preus estan igual ara que fa 20 anys.
Les dades de Lleida són il·lustratives. Aquest segle s'han perdut un 37% en aquesta província d'agricultors i ramaders professionals. L'any 2000 eren 14.450 persones de Lleida afiliades al règim especial agrari de la Seguretat Social. I la mitjana de l'any passat era de 9.093 i amb tendència de creixent. Aquest gener eren 8.976, és a dir, 117 pagesos menys, 3 al dia, al mes de gener. No hi ha relleu generacional. Fills i filles marxen del camp i dels pobles. Jordi de Bellpuig va més enllà i diu que també és un problema de dignitat.
No és conscient del treball que fem i desprestigiada com està. I no, volen la gent, la societat vol unes coses que no s'escauen a la realitat. No tenim una feina digna.
Una feina digna. El 2022, la pagesia de Catalunya. Els pagesos alerten del futur. Finques abandonades, més conreu forestal, més risc d'incendis. L'alternativa, ofertes que hi ha per instal·lar energies renovables. S'oposen als punts de connexió, les grans torres plantades al camp. Volen tenir veu amb aquest debat perquè són les que estan vivint als pobles. Canviem ara d'arguments informatius. Tercer dia del Mobile. Demà tanquen les seves portes. Demà ja dijous, amb gairebé el punt i final. Un Mobile amb el qual, doncs, ha significat la recuperació del sector firal de Barcelona, un impacte econòmic de 240 milions d'euros. Amb aquest Mobile també hi ha un informe que un 41% de la població mundial encara no utilitza internet mòbil, tot i la cobertura de la xarxa. És una de les dades més significatives, Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és com dels protagonistes d'aquest Mobile World Congress són les solucions per combatre l'exclusió financera i el sector fintech. En un context marcat pel tancament d'oficines, l'aparició d'eines per guiar els usuaris en caixers automàtics o fer pagaments via aplicacions WhatsApp són algunes de les novetats més destacades d'aquesta fira. Una de les empreses que presenta innovacions en aquest sentit és Fujitsu. L'empresa japonesa ha desenvolupat un caixer on l'usuari, a través del mòbil, pot contactar amb un assistent remot que l'ajudi a acabar operacions. Així ho explica Mercedes Cáceres, consultora programa d'innovació a Fujitsu.
El objetivo es que personas, no solamente los mayores, que sabemos obviamente que es un público sensible, pero también cualquier persona que vaya al cajero poco, que no se va a hacer una operación, pueda contar con una persona al otro lado que le ayude, que le asesore y no sentirse solo, ¿no? Un poco como enfrentado a una máquina que no sabe cómo utilizar.
Altres empreses aposten per innovacions centrades en aplicacions. L'empresa armènia TexanPayMe ha desenvolupat una eina que permet completar transaccions a través de qualsevol aplicació, com ho són, per exemple, WhatsApp, Telegram o el mateix cercador d'internet. El seu cofundador, Miran Babayan, explica que aquesta tecnologia no només és interessant pels usuaris, sinó pels bancs. Afirma que aquests sistemes basats en ordres digitals intuïtives són una oportunitat per les entitats bancàries per desenvolupar pàgines web o aplicacions de manera estandarditzades.
I pel que fa referència a l'actualitat de la pandèmia, avui Salut ha notificat a 5.400 nous positius i 17 defuncions a causa del virus. Baixen els ingressos hospitalaris, però encara són alts. 1.270 persones hospitalitzades, 180 a les unitats de crítics. La RT es manté a 0,85 i el risc de rebrot baixa a 625 punts i la incidència acumulada a 14 dies és de 765 casos per cada 100.000 habitants. Tot i que les dades van a la baixa, les seqüeles encara són molt presents. En aquest sentit, les universitats de Catalunya han creat nous serveis de suport emocional per l'augment de peticions a tant d'estudiants com de professors. L'Autònoma ha creat una unitat de coaching i la Universitat de Barcelona posa en marxa un telèfon d'ajuda psicològica, Maria Pentinat.
El Servei de Psicologia i Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona es va crear el 2018 amb unitats especialitzades i n'ha incorporat una d'específica per acompanyar els estudiants en un context educatiu tan trasbalsat com el de la Covid. La Universitat de Barcelona, en canvi, ha posat en marxa un telèfon de suport amb la intenció de mantenir-lo més enllà de la pandèmia, segons informa Marta Ferrer, la vicerectora d'Estudiants.
Han estat temps de pèrdues, de dols, d'aïllament social, i tot això ha influenciat i ha afectat a tots nosaltres.
A la Universitat de Barcelona, de setembre a febrer, el servei ha atès 132 persones i n'ha fet un seguiment. El 90% d'usuaris són estudiants de grau i el 10% investigadors predoctorals en formació. Aquest últim col·lectiu passa desapercebut, però Ferrer indica que es troba molt afectat per problemes emocionals.
Investigadors predoctorals en formació que estan desenvolupant la seva tesi doctoral, que és una feina molt demandant, dura, de posar-hi moltes hores, que té un sou justet, com tots sabem, no? Aleshores, són persones que viuen sota molta pressió, molt d'estrès, i necessiten aquest acompanyament.
En totes dues universitats, la majoria de pacients arriben al servei amb patologies d'estrès, ansietat i por, i es detecten casos de depressió, trastorns de la conducta alimentària o autolesions.
I atenció amb aquest acord empresarial, s'han signat aquest matí Foment de Treball i Cepime, la gran patronal de la Pime de la resta d'Espanya, amb un gran objectiu, reclamar a les administracions que deixin d'asfixiar les grans empreses i empreses petites i que rebaixi la pressió fiscal, Lídia Muñoz.
L'informe alerta que la pressió fiscal que pateixen les pimes és insostenible i comporta que no puguin créixer i apenas tinguin treballadors, el que resta competitivitat tant a nivell europeu com global. El director de Cepime, Gerardo Cuerva, ha denunciat aquesta pressió i ha demanat al govern que la substitueixi per potenciar el creixement de les pimes.
Estamos asfixiando de alguna forma a la actividad empresarial, no más presión fiscal y sí crecimiento de empresa.
Aquest foment del creixement empresarial suposaria un augment del PIB català en un 6%, la creació de prop de 270.000 llocs de treball i la recaptació tributària de 4.000 milions d'euros. Cepime, Foment i Fepime han acordat una aliança estratègica permanent per potenciar el creixement i el tamany de les pimes a Espanya. La presidenta de Fepime, Elena de Felipe, ha donat la solució, fusionar-se, tot i que ha advertit que és un procés difícil actualment, però que estan intentant facilitar-lo.
La Unión Europea está empezando a trabajar con la lista de los pasos necesarios para comenzar estos procesos regulatorios para unir pymes. Tendremos que invertir en las empresas que sean competitivas.
L'objectiu és convergir amb la mitjana d'Europa i per aconseguir-ho han anunciat el seu compromís de duplicar el tamany de les empreses de més de 50 treballadors de cara al 2030.
I l'estat de salut del bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, ha empitjorat avui a la matinada i els metges que la tenen han decidit ingressar-lo a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona. El vicari general de la diòcesi assegura que la seva situació és greu i demana als feligresos que intensifiquin la seva pregària. Arriba en línia a COPE a les 3, Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports, COPE.